Radio Astel. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
No volem fer-nos pesats, però aquí estem, la banda de Camins, un cop més per donar-vos la tarda. Enllaunats, però contentos. Hey, hey, hey! Bona vesprada d'aquest dissabte 5 de novembre del 2022. Estrenem mes i sembla que mica en mica la tardor es va obrint pas a pas, s'omple la pica o alguna cosa així. Comença ara i aquí el Camins cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Farra, cita d'un contingut exclusiu, i de seguida saludem de nou Mònica Padrol, acompanyada pel padre Fermín Delgado, que un cop més ens convidarà a fer un viatge lluny d'aquí. Un viatge llunyat, espero lluny d'aquí, ja ho sabeu, és la nostra proposta cultural i viatgera per als caps de setmana cada 15 dies. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana, que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, sempre molt interessant. I rematarem el programa recuperant la secció de microcontes que vàrem estrenar dimecres. De la mà del periodista Alberto Gómez, explorarem cada 15 dies aquest món senzill, però prou infinit. Microcontes al Camins. Recuperem aquesta secció en aquest cap de setmana. Des de l'Ai Fils Snow, la ràdio es torna Tutti Frutti, la raga de sopars, el Trias fantasejant amb filosofia, Ignasi exercint de diaca i la banda de Camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ai, la ràdio enllaunada, la ràdio de cap de setmana, la ràdio de Camins, la Macedònia feta carn. Avui comencem, com cada 15 dies en el cap de setmana, amb aquesta secció. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda. Soc jo, amb aquesta veu d'ultratumba.
Asabinada. Una voz asabinada.
No sé lo que vol dir asabinado, buscaré al diccionari.
De Joaquín Sabina. De Joaquín
Sabina. Bueno. Asabinada. Del gran maestro.
Del claro maestro sí. Sabina, carajo.
Que todos recordamos de nuestra juventud.
Bueno, ahora Bonnie Tyler.
Y padre Fermín Delgado, buena vesprada de nuevo. Encantado de escoltarte.
Muy buenas tardes.
Encantado de escoltarte. ¿Bonnie Tyler, de ellos?
Sí, ese que cantaba con la voz así también.
Bueno, eres muy joven, Rafa, para recordar a Bonnie.
Sí que me suena. ¿Era negre?
No, era rubia, era muy rubia.
Era rubia.
Déu-n'hi-do, sí que... con la voz rota.
Anava jo prou desencaminat, tens tota la raó. Bueno, a veure, en aquesta secció ens fixem en indrets, en llocs, en viatges, en cultura, ja ho sabeu, de la mà de Mònica Padrol, que entre altres virtuts té la virtut de ser una persona molt viatjada, moltíssim.
Moltes gràcies. Per lo de virtuts, i avui la veritat és que sí que volem parlar d'un destí que, malgrat la presència sempre apreciada del pare Fermín
no mai fa nosa.
No té res de pelegrinatge. Estem parlant de quin continent estem parlant, Rafa?
Has mirat
el viatge a la nostra web de Rete Cultural?
L'estic obert aquí. És un viatge que organitzeu, atenció, bueno, encara queda una mica, perquè estem parlant del 2023, no? Si no estic equivocat.
Estem ja al 2023.
Bueno, espera, ha de passar el Nadal i tot, que jo el veig. Però sí, a la que ens adonem ja estarem allà. És un viatge que estem organitzant per anar a increïblement... Bueno, l'altra punta del món, Austràlia.
Austràlia. I a sobre, si volen més, amb extensió a Nova Zelanda. Titulat aquest viatge realment meravellós, Gran viatge a la descoberta d'Oceania. I està organitzat per un dels nostres grups clàssics, el grup Amics de la Conca de Barberà, però naturalment el viatge s'inicia a l'aeroport de Barcelona i està obert a tots els oients de Ràdio Estel que han pensat alguna vegada a la vida: ai, Austràlia, el viatge de la meva vida. Després de Terra Santa, naturalment. I quina ocasió per anar a Austràlia, sempre acompanyats per el nostre guia de Rete Cultural, amb un grup que diem Expedició Cultural, amb un grup de bona gent, de tots de Catalunya, sí, que sortim... Home,
no, això és garantia de bona gent,
home,
tots de Catalunya.
Home, de bona gent em refereixo de gent propera, de que és un grup format...
De proximitat, gent de proximitat.
Clients, gent de proximitat, vale. Un grup format per gent, ja clients de RT Cultural. Vale. No és aquests grups que trobes un d'aquí, un d'allà, que a vegades desinteressos...
Hi ha una homogeneïtat.
Ah, això mateix, ara em referia a això, sortint de l'aeroport de Barcelona i per descobrir amb un itinerari de 14 dies el millor d'aquest país, que més que país podem dir que és un continent, Austràlia.
Bueno, és fascinant, és com un altre món, realment. Bueno, i estic veient, és un viatge, a veure, esteu des del 13 de maig fins a l'1 de juny, o sigui, més o menys.
Perquè,
clar, el viatge quan dura, el viatge?
Mira, la part d'Austràlia, perdoneu, demano disculpes.
Estàs perdonada.
Demano disculpes per
Mònica
la veu,
Sabina.
Però... Del 13 al 26 de maig és Austràlia i després hi ha persones que volen continuar viatge per descobrir Nova Zelanda. I aquests són els que no tornaran a casa nostra fins a l'1 de juny.
Hi ha com dos variants.
És un viatge a Austràlia amb una extensió a Nova Zelanda.
I tu pots triar només Austràlia o les dues...
No, tu pots triar, no. Jo solament vull viatjar a Austràlia o vull, després del viatge a Austràlia, tornar a casa i continuar visitant Nova Zelanda.
Jo crec que ja que estàs, no? Ja que et poses...
Bueno, és que precisament...
ja que vas estar allà...
Aquest és el motiu. Ha sigut una sol·licitud d'alguns viatgers... Pues,
que han dit,
que volien,
ja que vamos... Porque ir para nada es tontería.
Nos quedamos unos días más.
Exactament.
Però és que solament faran Austràlia, que és la base del viatge, pues hem fet una combinació, com sempre, intentant que sigui variada i tinc que dir que, malgrat que visitem grans capitals com Melbourne o Sydney, la base principal del viatge és la natura. En Austràlia trobem la natura més increïble i més salvatge que podem trobar al món. Natura salvatge que podem, a la vegada, visitar amb seguretat i comoditat. Mira quina careta està posant el Rafa. No, s'està imaginant ja.
Ara t'explicaré, perquè ara és quan em fotràs bronca, com sol ser habitual. Però el pare Fermín estarà amb mi, perquè jo crec que té aquesta cultura també cinèfila. Estic pensant, jo quan penso en Austràlia... Les meves referències sempre són cinematogràfiques.
Tu estàs pensant en el Zapataki, home.
En el Zapataki? Ah, perquè...
Home, perquè viu a Strauss.
Ah, viu allà? Mira, no ho sabia. Però jo estava pensant en Cocodrilo Dandí.
Sí, naturalment.
Que succeeix gran part de la pel·lícula. A Austràlia, i se suposa que el personatge és d'allà, i ho tinc al cap. Quan has parlat de natura salvatge, he pensat cocodrilo d'aquí.
Claro. Cocodrilo.
Tu vas, Fermín, aniràs?
No
aniràs, perquè, clar...
No, porque me puedo callar hacia abajo.
Et podia.
Yo sé que hablo de Australia y las antípodas. Digo, chicos, que salís al espacio, vas a abrir las cabezas abajo.
Estás del revés,
Si te quedas hacia abajo, no te preocupes, que acabarías en Tasmania.
Por eso hay mucha gente...
La isla de las serpientes.
Por eso hay mucha gente Tasmania... que piensa que la Tierra es plana.
Tasmania está allá.
Tasmania és un territori d'Austràlia, que està al sud d'Austràlia, i quan els creuers donen la volta al món i passen entre Tasmania i Austràlia, el capità del vaixell, i mira que són vaixells ben grans, demana als viatgers que es quedin tancats als camarots.
Per què? Pel dimoni de Tasmania?
No, per les serpents, perquè hi ha una
serps.
Hi ha unes serps enormes, quasi voladores,
voladores,
que s'impulsen sobre l'aigua i que alguna vegada han caigut sobre les cobertes dels vaixells. Què et sembla? Tasmania, tierra del demonio.
A mi em sembla inquietant.
Exactament, s'està inquietant.
Vale.
Nosaltres no anem a Tasmània, perquè hi ha moltes coses interessants que visitar al continent principal d'Austràlia. Tasmània per un altre viatge.
Perfecte. Natura salvatge, grans capitals. I mira, quan penso en les grans capitals, penso en natura salvatge, Cocodrilo Dandí, i grans capitals penso Buscando a Nemo. Que succeeix també
Buscando a Nemo.
En Austràlia.
Nicole Kidman.
Clar.
Ah, bueno, també.
Una pel·lícula australiana.
I Hugh Jackman.
Buscando a Nemo el podràs trobar amb el nostre grup a la Gran Barrera, a la Gran Barrera del Coral. Que passem ahí una bona estada.
Exactament. Hi ha tortugues, hi ha tortugues.
Ah, i una fauna impressionant. A més, tu saps que la Gran Barrera del Coral és una zona protegida, naturalment, però que el coral estava en perill d'extinció. Però una de les poquíssimes coses bones de la pandèmia ha sigut que, ja sabeu que Austràlia és un dels últims països en obrir el turisme. Han estat tancats més de 2 anys i mig, i això ha significat que la falta de turisme a la Gran Barrera del Coral ha permès, evidentment no al 100%, però que recuperi gran part d'aquesta fauna única al món que estava en perill. O sigui, que un motiu més per gaudir ara d'Austràlia. O sigui, després de la gran parada, tota la natura està realment molt més al nostre abast.
I escolta, portem parlant d'Austràlia 7 minuts i no hem dit res de cangurs.
Bueno, porque estás parlando un viatge de
sembla molt estrany.
Estàs parlant d'un viatge de rete cultural.
Ah, i no, no aneu allò típic. No sou una mica allò...
Evidentment, veurem cangurs i koalas. És que a mi m'agraden més els koalas.
Ets més de koala?
Sí, sí, jo et veig més a tu tipo koala, no? És així més mimosín, no?
No pensis.
No sé, no
si
sé.
Si penses en una abraçada de koala, jo no,
no
faig.
Sé, no sé, no,
no
sé. Mira, mira, mira que mono aquest koala, veus?
Ai,
i
sí.
Clar, i sobretot també no solament és natura, també és cultura, Austràlia.
Em recorda,
la cultura aborigen.
Em recorda per a Juventí Balcells.
La cultura aborigen, que visitarem al centre d'Austràlia, tenim la gran roca sagrada d'Uluru. És una roca sagrada, no per nosaltres, per nosaltres és sagrada la Basílica
les,
de la Mercè.
Per les tribus.
Però ja que respectar també la espiritualitat de les tribus aborigen.
És la Montserrat d'Austràlia.
Tu avui estàs un poco tonto.
No, no, que... Si ho ha dit, perdona, ho ha dit el padre Fermín.
Sí, però és que el pare, el pare Fermín no li dic tonto en,
ah, clar,
a la ràdio.
Et convé no dir-li.
O sigui, no és, en fi.
No, si aquí s'atreveix tothom amb mi, no hi ha cap problema.
Ah, però a la basílica sí.
La Paula m'estava fotent una bronca abans, pel micro intentant-me. Pues claro que...
No m'estranya, no m'estranya.
Pues claro que Tasmania està en Austràlia.
Però jo, Rafa, tu saps que t'estimo i jo, si pogués, t'invitaria a fer... Mira quin helicòpter més meravellós. Una excursió amb helicòpter que està inclòs amb aquest meravellós viatge a Austràlia per gaudir des de l'aire de los 12 apòstols. Els 12 apòstols són una formació granítica i rocosa a la gran Ocean Road, que és un parc nacional que viatjarem des de Melbourne.
Vale.
I són 14 dies de viatge, tornarem a parlar d'Austràlia perquè hi ha moltes coses que explicar.
Moltíssimes.
Jo entenc que no tothom pues, té el temps i els diners per fer aquest viatge, jo, per exemple, no els tinc,
sí.
Però per això és bo compartir aquesta experiència.
Tu no el tens, però ho organitzes. Tu.
Home, clar, però és la meva feina, eh? Tu també treballes a la ràdio, però...
I no tinc la ràdio.
I no tens la ràdio. Clar, no tots som Mercè Raga, que som aquí les que
també van a la ràdio. S'acaba de passar Mercè Raga i la saludem
clar,
des d'aquí.
Clar, l'estic fent la pelota.
Mercè Raga, no, que fas aquí un dissabte, perquè això està... avui és dissabte, Mercè
clar,
Raga.
Clar.
T'ho recordo, Mercè Raga.
Però és que ja ha passat per la Basílica no, de la Mercè.
Igual està el fenomen en algun concert.
Ha vingut a missa i ara està amb nosaltres aquí, quasi en directe.
Igual.
Clar que sí.
Per tant, recapitulem. M'encanten aquestes seccions que es descontrolen. Padre Fermín, a que sí, Padre Fermín? La ràdio espontània.
Jo procuro poner un poco de paz.
Tu, perdona, de vegades vens amb ganes de soltar la puntadeta, que és el que fas, eh?
No.
Bueno, 13 de maig, 1 de juny, per descobrir aquest continent que és, com ens deia el padre Fermín, com un altre món, Austràlia, i, bueno, i un munt d'activitats, un munt de visites, un munt de descobriments. Ja ho sabeu, vale?
rtcultural.com, a la nostra web, podeu trobar l'itinerari.
Mònica Padrol, cuida't aquesta gola.
Prometo fer-ho.
Això de què et ve? Què has fet?
No, tinc una mica de faringitis, però bueno, demano ara en sèrio, demano perdó als nostres oients per aquesta veu que no és presentable per fer ràdio, però Rafa, és que jo no puc passar un dissabte sense estar sense tu, i com és dissabte sí, dissabte no...
Has d'aprofitar.
Pues, tinc que aprofitar,
clar
que sí.
Ens ajuntaríem en un mes, seria complicat resistir-lo.
Clar que sí, clar que sí.
Mònica Padrol, padre Fermín Delgado, moltes gràcies.
Gràcies
per tot, per la milia d'abans, també.
Gràcies. Una
salutació.
Salutació als
vostres. Exactament. En los radioescuchas, que diu la Verónica García Morales. Doncs vinga, fins aquí aquesta secció. Encara tenim una mica més.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Seguim endavant, això és Camins, cap de setmana, la Macedònia enllaunada, venim del T'espero lluny d'aquí, i ara molt contents de rebre el Camins en representació del setmanari Catalunya Cristiana, qui millor que una de les grans amigues del programa cap de setmana. No riguis, Rosa Maria.
No riguis, perdó.
La redactora del setmanari, Rosa Maria Jané, bona vesprada.
Gràcies, bona vesprada.
Gràcies per estar. Ja sabeu que en aquesta ocasió, en aquesta temporada, repassem cada dissabte els continguts més destacats del vostre setmanari, del número que sortirà demà mateix, diumenge. Rosa Maria, per on comencem? A veure.
Doncs mira, aquesta és una d'aquelles setmanes que tenim una portada impactant amb la fotografia.
Mm-hmm.
És una dona que està pregant, mirant al cel,
sí.
I amb una expressió entre angoixada i confiada, també. És una cristiana israeliana. Hem de parlar, parlem de cristians a Israel i a Palestina, que és una situació molt complicada, molt complicada.
Bueno, sabem, aquella zona sempre és complicada. I segurament per als cristians que viuen allà també, evidentment, sí, sí.
Perquè ells es troben amb una disjuntiva. Què fan? Malviuen en el país o marxen? Qualsevol de les dues opcions és...
És traumàtica, és dura.
És traumàtica, és dolenta. I ens volem apropar a la situació d'aquests germans nostres, no? Que de vegades no surten els mitjans de comunicació, però el seu patiment és molt fort. És molt fort.
Aquesta és la gràcia, entre altres coses, del Setmanari Catalunya Cristiana, que sempre teniu una mirada atenta, a, tu ho has dit, a notícies i realitats que no surten altres mitjans de comunicació.
Exacte, i contem amb un gran corresponsal a Jerusalem, el PJ Armengou, que el podeu seguir doncs, habitualment al nostre setmanari, i ens parla dels cristians àrabs que viuen a Israel, que tenen una problemàtica, i dels cristians que viuen a Palestina, que tenen una altra problemàtica, però molt dura igualment. Els que viuen a Israel, doncs, viuen una certa discriminació perquè són àrabs de cultura i de llengua en un estat confessional jueu, amb la qual cosa...
I és una barreja complicada.
Se'ls miren malament els jueus.
Sí.
Però no són musulmans, encara que són àrabs. I, per tant, també els musulmans se'ls miren... amb no gaire bons ulls, podríem dir.
Tenen pressions per tot arreu, eh?
Tenen problemes de convivència, els jueus els posen al mateix sac que els musulmans, sí. Tenen també discriminació laboral, atacs fins i tot d'extremistes religiosos, no? Ataquen, parlem d'ultraortodoxos i musulmans, no? Els poden atacar des d'esglésies, profanació de cementiris, també... comerços, una situació dura.
Bueno, a mi m'agrada fer aquest apunt, perquè quan parlem de que és complicat exercir la llibertat religiosa, aquí de vegades pensem en un atac verbal, en una certa pressió basada en la ironia que podem rebre per part d'alguns, jo què sé, companys de feina, amics, el que sigui, però hi ha llocs al món en què t'hi jugues la vida, pràcticament.
Literalment, t'hi jugues la vida, t'hi jugues al pa dels teus fills, t'hi jugues al poder sortir al carrer amb tranquil·litat, poder expressar la teva fe sense que et mirin malament, i això fa que a Terra Santa cada vegada hi hagi menys cristians. És a dir, les pedres vives, que són les comunitats cristianes, cada vegada són més escasses, perquè no tenen possibilitats de feina... No veuen un futur, jo diria gairebé ni un present. I això és molt dur i ens hauria de fer pensar, no?, que depenen també de nosaltres. Recordem les col·lectes que es fan cada any el Divendres Sant a favor dels germans de Terra Santa. I és bo que ens en recordem d'ells no només un cop l'any, sinó amb més freqüència.
Doncs en aquest cas trobareu aquest reportatge principal, que també copa la portada amb aquesta imatge impactant, que no està exenta de bellesa, també, en el Setmanari Catalunya Cristiana, si voleu conèixer doncs, més detalls d'aquesta realitat que és dura. Que és dura, però que són germans nostres i que està molt bé que els tinguem ben presents. Més coses, Rosa Maria...
Doncs una entrevista al nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el Carles Armengol, que també és conegut de la casa.
És amic de la casa. Va passar ara fa uns dies per Camins, quan ja es va fer oficial que ell passaria a substituir-la a Ivonne Grilli, que també ha fet bona tasca i també és amiga de la casa. El vam tenir, però en aquest cas vosaltres el torneu a tenir en aquesta entrevista en profunditat.
Sí, dediquem...
Tres pàgines
ben maques amb les fotografies que signa la Carme Munté, aquesta entrevista.
L'entrevista és la Munté, molt bé.
De la Carme Munté.
La sotsdirectora,
la jefa.
Exactament, al final.
I ens parla el Carles Armengol de les línies de treball d'Afers Religiosos, no? Diu, la línia principal és la llibertat religiosa.
Clar.
Defensar-la, treballar per aquesta llibertat, no? Intentant almenys ajudar a gestionar la pluralitat religiosa en les esferes públiques, no? Perquè, clar, Catalunya és molt plural, religiosament parlant.
Sí.
I no sempre tampoc és fàcil la convivència. També ens parla d'un tema que preocupa la secularització i que té molt a veure amb el titular que ell ens dona.
Quin és el titular?
No es respecta la llibertat religiosa quan et volen excloure de la societat. És a dir, és una secularització agressiva, podríem dir, no? I això ens hauria de fer pensar, també. I ell parla que aquesta secularització afecta molt l'escola cristiana. I també parla que no hem superat certes... la història. No ens hem reconciliat amb la història. Uh-huh. Això es tradueix en aquesta visió moltes vegades en prejudicis o negativa amb tot allò que sona a cristià.
No? De fet, ell té una sensibilitat especial per tot el que és l'educació, perquè ha tingut càrrecs de molta responsabilitat de cara als col·legis i bueno, el sistema educatiu a Catalunya. Per tant, això li tira molt, sí, aquesta visió.
Sí, sí, molt el tema de l'analfabetisme religiós que ens trobem, no? A les escoles, als nens... En l'alfabetisme religiós en general, no només ja sobre el cristià, el catòlic, que és la nostra cultura,
general,
sinó absolutament de tot, no? Mm. I el Carles Armengol, a títol personal, ell parla d'un model híbrid. Escoltem què ens diu.
Jo crec que un model híbrid fora bo i que estaria bé assajar-lo. És a dir, que hi hagi una formació religiosa comú per tot l'alumnat i... potser amb un caràcter com... I després que hi hagi la possibilitat que les confessions religioses puguin fer formació específica i d'alguna manera facilitar que això es pugui fer.
Aquesta és la visió, aquesta és la visió.
Aquesta
és
la visió, que ens diu això i moltes més coses, però que no podem desvetllar, perquè si no, no els llegireu.
Hem fet el tastet gratis. Després heu d'anar al setmanari per entrar en profunditat aquesta entrevista a Carles Armengol, nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Passem a les pàgines centrals. Què tenim aquí? Què
tenim
trobem?
Una altra entrevista molt i molt recomanable. És la Cristina Hinojés.
Sí?
Ella és teòloga i és membre de la Comissió Metodològica del Sínode. És una dona, és aragonesa, parla molt clar, té les idees també que saben transmetre perfectament el que vol, en la sintonia...
És aragonesa, ja ho has dit tot.
Amb la sintonia, doncs, amb el Papa Francesc perfectament, sí. No? El tema de la sinodalitat, el tema de les dones, el tema d'aquestes reformes que el Papa està impulsant i ella té un caràcter també molt, molt agradable i molt positiu, no? O sigui, tota l'entrevista és en clau propositiva. Uh-huh. Que de vegades ens fa... pot fer una por, una mica de por, no?, a veure què diu aquesta dona... No, és una dona molt...
És una dona amb mirada activa i amb mirada positiva, intentant buscar que arribi un futur millor, podríem
dir. Sí, a més ella està entusiasmada, com hauríem d'estar tots, amb el sínode, amb aquest camí sinodal que troba certes dificultats. Ella també en parla d'aquestes dificultats i ens fa una reflexió també maca sobre aquest sínode que es diu com una nova fase en l'aplicació del Concili Vaticà II, que encara no s'ha aplicat del tot. I ara diu que tenim una oportunitat per revifar-lo.
Uh-huh. Pero no deja de ser una forma que tiene Francisco de seguir profundizando y de seguir enseñándonos lo que supone la pedagogía sinodal, que es ese retorno constante, que nada está acabado, que siempre hay que hacer aportaciones y sobre todo de enseñarnos que la sinodalidad no es algo que se hace de una vez para siempre, que no es, sino que es un constante ir haciendo entre todos.
Aquestes són les paraules de la teòloga Cristina Hinojés. Teniu l'entrevista en les pàgines centrals del Setmanari Catalunya Cristiana i bé, amb la fervor del sínode, la fervor del sínode que s'intenta portar endavant de la millor manera possible. Per acabar, un tema cultural que m'agrada molt, exposició, no? Parlem d'una exposició.
Molt recomanable, aquesta exposició que podeu trobar al Museu Diocesà de Barcelona fins al proper 5 de febrer.
Bueno, és que és el museu, és el gran desconegut, És un museu per descobrir, perquè ofereix sempre exposicions, ja no només a nivell espiritual, perquè tu pots ser creient o no, però a nivell cultural ofereixen exposicions fantàstiques.
I tant. I aquesta vegada el protagonista és Sant Ignasi de Loyola i ens proposa fer un viatge de la foscor a la llum, que és el que va experimentar el mateix Ignasi, no? De fet, es diu el poder transformador d'una ferida, no? Que ens parla de com evoluciona de cavaller a pelegrí, Sant Ignasi de Loyola. És una mostra visual i pedagògica. De fet, hi ha moltes escoles que estan demanant visitar-la. S'ha fet en 6 mesos de treball, o sigui, s'ha treballat moltíssim aquesta mostra
darrere,
que estava organitzada per la Companyia de Jesús i l'Arcabisbat de Barcelona.
Bueno, i la figura de Sant Ignasi de Loyola, que és apassionant, val la pena conèixer-la mica en mica.
I tant, i podem trobar en aquesta exposició manuscrits, quadres, escultures, fotografies, vídeos, diagrames, una mica de tot, no? Uh-huh. I el comissari, el Josep Maria Riera, ens explica també què podem trobar.
Ho hem fet presentant obres antigues i obres contemporànies perquè el visitant també es vagi situant en el recorregut que va fer Ignasi i a través de les seves pintures i les seves imatges i amb pintures actuals com el Picasso o el Grau Garriga, absolutament contemporànies, que, bueno, això és una obra del meu temps, bueno, jo... A mi què em planteja, això, no?
Doncs aquesta exposició centrada en la figura de Sant Ignasi de Loyola, m'agrada molt el concepte de cavallera pelegrí, és un canvi substancial, però tots dos molen, tots molen dels dos. El viatge de la foscor a la llum la trobareu al Museu Diocesà de Barcelona. Doncs, Rosa Maria, moltes gràcies. Ho vull recordar als nostres oients que cada setmana envieu per correu electrònic amb un e-bulletí el resum dels continguts més rellevants de cada número de la vostra revista, de cada edició, i tots aquells que estigueu interessats us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat, catalunyacristiana.cat. En la finestreta se us desplegarà allò de per subscriure-se a aquest e-bulletí, és molt fàcil, i us rebreu setmana a setmana. La Rosa Maria Jané és redactora del Setmanari Catalunya Cristiana. Avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Mil gràcies, Rosa Maria.
A vosaltres.
Fins properes ocasions.
I tant.
Que sempre és un plaer. Vinga, nosaltres que rematem aquest Camins cap de setmana, parlem de microcontes.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
En aquest programa estem a la caça i captura de talent, de persones que ens portin temes interessants, de persones que us facin, amics oients, passar-ho bé aquestes hores de la nit. Jo crec que hem encontrat una persona que... hem trobat una persona que compleix totes aquestes requisits de manera claríssima. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvingut al Camins, a la família de Camins.
Gràcies a vosaltres.
Home, no, encantadíssim. Encantadíssim que estiguis amb nosaltres, perquè, a més, t'he escoltat a molts llocs i que estiguis en un programa com aquest, doncs és un plaer. Periodista, nascut a Jerez.
Uh-huh.
Però tens el català. Bueno, has estat una mica nòmada, també, Alberto, perquè has estat cap aquí, cap allà. Portes molt de temps a Barcelona.
Porto bastant de temps a Barcelona, sí, però vaig estar, sobretot, de temps seguit, 3 anys visquent a França.
Uh-huh. A França.
I a Lió.
A Lió. Home, Lió és una cruïlla de cultures, una mica, no? Tinc
sí.
Entès.
I molt recomanable, perquè jo crec que té aquesta tranquil·litat que no respires del tot a París, que sí que és molt mac, no? Però Lió és una passada.
Per tant,
allà.
Primera recomanació de persona que coneix molt bé Lió, podeu anar cap allà que la gaudireu. Periodista, dèiem, nascut a Jerez, establert fa uns quants anys a Barcelona.
Uh-huh.
Quants anys portes aquí, Alberto?
Massa.
Massa? Massa. Bueno, podria ser. Podria ser que arribi a un punt que siguin massa anys a Barcelona.
Vaig a venir a acabar la carrera.
Ah, per tant, molts, sí senyor. A més de les seves cròniques i reportatges com a periodista, l'heu escoltat també a molts llocs, a molts programes de ràdio, com a opinador, com a creador de continguts, perquè a ell li agrada molt escriure. És que has fet moltes coses, tu, a la teva vida. Però jo me la jugo. D'un temps sense, t'has centrat en els relats, primer, després en els microrelats.
Uh-huh.
I tens un llibre publicat a libros.com, es diu Por un momento, uh-huh. Por un momento, és un llibre que va sortir al febrer, ho tinc ben entès.
Correcte.
Al febrer uh-huh. d'aquest any, per tant. I a veure, Alberto, jo tinc molta curiositat per una... Ara parlarem del llibre i de què és el microrelat, què vens a fer amb nosaltres, quin és aquest univers que ens vols presentar. Però tinc una molta curiositat per una cosa, perquè això d'escriure et ve de sèrie una mica,
uh-huh.
clar, i crec que la teva primera incursió al món de les lletres va ser quan eres molt petit encara amb una carta al director d'un diari, no sé quin diari.
Una revista.
Una revista. Uh-huh. I quants anys tenies quan vas fer aquesta carta?
Pues jo crec que tenia 12 anys o 11.
12 anys.
Sí,
i ja estaves enviant cartes al director.
Sí, sí,
I per què va ser? Puc preguntar?
Bueno, tinc dues en aquella mateixa època, vale?
Molt bé. Tu anaves enviant.
Una aquesta revista que et comentava, que va ser sí. després d'unes colònies. Jo m'ho havia passat tan bé en aquestes colònies
sí.
que vaig escriure una mena de carta al director i llavors vaig enviar-la, finalment, al director, diguem, d'aquesta revista
o sigui,
i la vam publicar.
Vas fer una cosa que és increïble, que és enviar una carta per no queixar-te, sinó per dir una cosa que està bé. Bueno, això ja és originalíssim.
Per felicitar, diguem, a l'organització.
Per felicitar. Això és una agulla en un, una aguja en un pajar.
Però es, imagina't que eren pocs anys, vale? que em poso allà a escriure aquesta, aquesta carta, sí. I felicitava a l'organització d'aquestes colònies, jo era molt petit, havia anat a aquestes colònies des de Jerez, i saps on?
On?
Al costat de Lloret de Mar.
Home, a Lloret de Mar. Fixa't, i ja et vaig mig enamorar, eh? De la Catalunya, molt bé, molt bé. Molt bé. Escolta...
És així, eh? Sempre sent real.
No, et crec totalment.
Cala canyelles.
Tens cara de sinceritat absoluta. Has fet de comunicació de moltes maneres, però pot ser la creativa és la que m'està apassionant, Alberto?
Sí, sens dubte. Sí. O sigui, jo el que faig amb les meves mans, diguem, escrivint i imaginant i posant-me en diferents personatges, rols, o pensant-me o imaginant-me què arribarà a tenir, o què arribaré a portar-li al lector en el seu cap, diguem, a les seves memòries, o no, als seus desitjos o desenllaços, és el que més m'agrada. Sí, m'ho passo pipa.
I com has arribat al món dels microcontes? Perquè ara estàs enganxadíssim, al món dels microcontes.
Sí, jo, la veritat és que sempre havia escrit relats més llargs, no?, o contes més llargs, 5, 6, 7 fulles, perquè algú, no?, s'imagina més o menys la quantitat de text que hi havia, però a poc a poc vaig descobrir, diguem, aquest meravellós i recomanable món del microconte. No és que, diguem, que l'hagi estudiat gaire, el gènere, ni que sigui un expert en, no?, 3, 4, 5 autors de microcontes, però el que sí m'he convertit és jo un autoexpert, diguem, en el sentit de que...
Saps com funciones molt bé tu. La resta igual no ho tenim tan clar.
Escultivo, els disfruto, disfruto, diguem, no?, fins i tot com els escric cada dia, cada dos dies, cada setmana, i aquí estic disfrutant d'aquests microcontes. I el fet del llibre va ser, diguem, una mena de regal de la pandèmia, no? Tots van patir, van passar-ho bastant malament durant la pandèmia. Doncs un dia, en plena pandèmia, doncs un bon amic periodista em va dir que a veure si podien recollir uns quants microcontes, 300 i pico, en un llibre.
Uns quants. Està bé, per un moment, recordem el llibre editat per libros.com, que a més és d'aquestes iniciatives que es fa per mecenatge, per crowdfunding, que la gent va aportant amb unes recompenses, i això de vegades també és un risc, perquè dius, bueno, no sé si sortirà o no sortirà, en aquest cas, de sobres, la gent es va apuntar a tope.
El risc existia, evidentment, clar, però jo crec que entre l'entusiasme d'ells, les eines o els consells que em van donar com a editorial que està acostumada, no?, a aquest tipus de projectes, i que tinc la sort d'estar ben rodejat de família, amics i gent que, bueno, que va estar disposada, diguem, a donar-me un cop de mà, doncs el llibre va sortir, sí.
Perquè hi ha, bueno, i ens alegrem perquè és un llibre que d'aquests... A més, el microconte té una cosa fantàstica, i és que, com la poesia, podríem dir, pots llegir una estona, pots deixar-lo, pots retomar-lo, quan et ve de gust, no? És allò que...
A sorbitos.
A sorbitos, a pequeños sorbitos. Perquè el microconte en si ha de tenir un... És a dir, ha de tenir unes característiques concretes o no?
A veure, hi ha alguns, per exemple, alguns concursos, no?, alguns certàmens i tal, que parlen de 100 paraules.
100 paraules, bueno, és com una...
Per a mi en sobren, a vegades.
Bueno, ja ho sé, perquè jo et segueixo. Per cert, molt recomanable el compte de Twitter personal d'Alberto Gómez. Com és? És Gómez, arroba...
A Gómez García,
que ell cada diumenge, no?, fas publicacions de microconte, a part que vas comentant moltíssimes coses, jo ja et segueixo fa temps i allà estem. Per tant, si el voleu seguir, allà trobareu...
Que també lo del diumenge també té una petita història. Que és...
Vinga,
que
volem
és
saber-la.
Bueno... Més que història, és el costum, no?, que tenim molts de diumenge al matí d'anar a comprar algun pastís en especial, algun pa, no?, en especial, de comprar el diari, de passar una estona, no?, l'estona de diumenge al matí, si fa bon temps, si estàs allà a casa...
És que és un, el diumenge al matí, si te'l saps plantejar, és un moment guai. Jo també tinc aquest costum de matin... Sí, sóc així, matino els diumenges i faig un cafè...
Veure tot tancat?
Sí.
No? I passejar tu, i quasi que et sents, no?, les teves pisades,
sí,
no?
Sí, sí, i un cafè tranquil·lament, allò pensant en una mica en la vida, en el moment. Mira, compartim aquesta sensació. Després ja el diumenge arranca i pot ser molt guai o una merda. Però en principi aquell moment ja no te'l treuen, d'acord? ¿Vale?
Llavors per mi, per dir una manera, una mena, entre cometes, de regal cap a la gent que llegeix microcontes, o els meus, és com anar a comprar el pa, no?, aquest pa especial que compres, al diari, doncs, tens el microconte.
Què té de particular un microconte pel que fa al fons? Ara ens has dit 100 paraules, alguns concursos demanen aquest màxim de paraules per considerar-lo micro, però en el fons, tu com definiries el microconte en quant a la forma en si? És a dir, el que conté, el microconte.
Bueno, no, no hi ha preàmbul, òbviament.
Clar, o sigui, jo el que...
Anem al gra.
Jo el que, al meu cap, el que, perquè avui, ho confesso als oients, he fet una heregia, realment. Jo no mai havia fet un microconte, però per rebre'l a l'Alberto he fet un que he penjat a Twitter, molt cutre, salchichero, però com una manera de jugar. I clar, el punt és que no hi ha, tu no saps d'on ve ni com continuarà. Saps una part de la història sesgada, molt sesgada.
Però no pejorativament sesgada. És a dir, simplement que t'oculta, no? O que deixa que tu acabis de color, no? De posar-li color a aquesta història, perquè, no perquè falti, no perquè jo no tingui ganes de donar-te aquests colors, no? Perquè tu acabis de dibuixar, no? Sí. El final, sobretot, de la història, sinó perquè és part del, no? de la intenció.
És un joc, no?
Sí, totalment. Sí,
és
sí,
un
sí.
joc, tu, amb allò que et dona l'autor, has de jugar internament. És que és una, jo crec que és una... És una mena de poesia en prosa, una mena de poesia en prosa perquè és molt breu i a la vegada tu poses molt del teu sentiment o de la teva experiència, t'identifiques, no t'identifiques, jugues, etc.
A més, també m'agrada retallar, sí. per dir-ho d'una manera, o ocultar, per exemple, el sexe de la persona o del protagonista. És a dir, si és un home o una dona.
No saps.
Doncs allò... jo et deixo que tu t'imaginis el que tu vulguis. I al final, evidentment, doncs...
Sí, també.
També. Sí, sí,
és, que pot, és que és veritat, eh? O sea, només si veiem una part del relat, és que les possibilitats són infinites.
Mira, sempre, bueno, quasi sempre explico una de les que més m'agrada com a situació i que la pots llegir en el meu llibre o en altres autors, eh?
Sí.
Quan tu estàs preparant una taula, estàs nerviós perquè veu una persona. Jo no t'estic dient si és un home o una dona.
Sí.
T'estic dient que estàs nerviós o nerviosa perquè estàs preparant la taula perquè, bueno, t'emociona i no? tens ganes de que...
Tens ganes d'aquell moment.
De que arrenqui, exacte, sí. aquest sopar tan desitjat i que fa temps, no?, que has preparat i que tens sí. al cap sí. que sortirà de conya aquest sopar. Doncs jo no et descric si la persona arriba o no arriba. Jo et dic que tu estàs molt nerviós, que estàs col·locant les copes, els coberts, obres el vi, i a veure si arriba.
Clar, és que realment... Podem passar tantes coses que... I si arriba, com arriba? I què passa després? I per què no arriba? Si no arriba, per què no arriba? Què ha passat aquí, no? Perquè si tu ja havies quedat... Ara m'estic inclús agobiant una mica de totes les possibilitats que hi veig. Escolta, microcontes, basats en fets reals? En sentiments reals?
Ah, a veure...
Oh. He fet una bona pregunta, una... tinc la
sí,
sensació.
Sí, evidentment.
Vale.
Són urbans, són bastant reals, són vivències, evidentment, que un pot imaginar-se perquè, no?, estem parlant de... No és ciència-ficció, no? Mm. Però no tots, absolutament tots, jo els he viscut,
vale.
No tots els he desitjat, no tots... Potser algú m'ha explicat alguna història a partir d'aquí. De fet, he fet alguns basats en històries reals d'alguns amics.
Mm-hmm.
Però, per exemple, tinc un d'un mòbil, no?, que cau a l'aigua i, no?, tothom ha patit alguna vegada alguna historieta, no?, de
oh, i tant.
Sobretot que... al lavabo, no?
Exactament, cau al lavabo.
Doncs a mi no m'ha passat mai. Ah, mai. Vale. Mai se m'ha caigut un mòbil a l'aigua.
En a canvi, mi tampoc, eh?
I en canvi vaig fer un microconte que explico més o menys a sí. la impotència aquesta de ara què faig, ara com truco, ara com la truco a la persona, dic... com truco a aquesta persona si se m'ha caigut el mòbil a l'aigua.
Fem una cosa, perquè tu, parlant de la secció, com la podríem enfocar, del que tenies ganes d'explicar, em vas dir que jo crec que la barreja microconte-mòbil dona molt de sí, em vas dir. Avui se'ns ha escapat del temps coneixent-te, que segurament molts dels nostres oients ja et coneixien, però coneixent aquesta vessant teva de microcontes i tot el que volem fer durant aquesta temporada, si tot va bé. Però, i podem continuar amb aquesta idea de mòbils i microcontes en la propera visita.
Mm-hmm.
Però vull, perquè tu m'has dit, he portat algun microcontes seleccionat que té a veure amb el mòbil, ¿vale? Mm-hmm. Podem fer-lo. Tenim una música que pot acompanyar-te. Tu prefereixes que soni una música de fons?
Sí, sí.
Venga, doncs tirem una música. A veure la Paula quina selecció ha fet, perquè Paula és molt moderna. No, has estat tu, parla. No digues que ha estat Ferran. Has estat tu. Digue, a veure, que soni. Alberto Gómez, microconte.
El enésimo abrazo se fundió con el ruido de la última persiana. El bar cerraba. Y todos se iban. Tocaba volver a casa. Pero, antes, un último mensaje. ¿Dormida?
Pel de gallina. Sí, ho dic jo, no ho dic el microrelat. Clar, bueno, és que aquí ja encetes un debat que són bars i melancolia.
Un gran tema.
un gran tema que jo crec que tothom d'alguna manera hem tocat. Doncs aquí és
perquè la pregunta és si estava o no estava dormida, si va contestar o no va contestar el missatge i si la nit es va allargar més o no.
Estic agobiadíssim. Alberto Gómez, moltíssimes gràcies per aquesta primera visita. T'esperem durant la temporada. És genial que vulguis jugar amb nosaltres i m'agrada moltíssim perquè jo crec que el feeling ha fluït i això sempre és un gust sentir-lo a l'estudi. Per tant, properes visites, més món de microcontes.
Vinga.
Temàtics, explorarem, tindrem convidats, intentant que sigui doncs, una porta oberta a totes les possibilitats que ens dona la vida i la literatura. Alberto, mil gràcies.
Jo creuaré aquesta porta, no us preocupeu.
Fantàstic. I gràcies també a la Eva Cervera de xarxes, que ens va posar en contacte una mica Celestina, en aquest cas, i sempre va bé tenir persones que connecten. Un dia explicaré la història en detalls. Alberto, gràcies.
A vosaltres.
Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, contingut premium, amb Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, María José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu, ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent, però que ens fa gràcia fer-lo. Això vol dir que tornarem a fer Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel.
Making footsteps in the sand.